Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Avui, tot i ser dimarts, canviem una mica i us portem a Gent del Detall. Comencem a Llorenç del Penedès, on la Comprativa estrena aquests dies dues obres de teatre que ens acosta la Lourdes des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, la nostra agenda al detall va de teatre, de dues obres de teatre, com bé estaves comentant, i per explicar-nos-ho doncs m'acompanya la Rosa Andreu, directora. Molt bon dia, Rosa.
Molt bon dia.
Podria haver dir-te també actriu, però...
Sí, no, en aquest cas soc directora.
És... sí. Com va tot? Com estàs?
Bé, bé, molt bé, molt bé. A tope, ja. A punt de Carmelo, ho tenim tot. I bé, contenta. La cosa va bé.
Molt bé. Aquest dijous feu la primera estrena amb el Teatre Jove.
No, divendres.
Divendres, dia 20, perdó.
Divendres 20, sí.
M'he colat ara. I el dia 24, l'estrena dels adults, dels grans.
Dels adults, exacte, sí.
Comencem primer a parlar de divendres. Sí. I ens expliques una mica aquest Teatre Jove i aquesta obra que portareu.
Bueno, és un grup que ja fa 3 anys, gairebé 4, diria. Es manté més o menys el mateix grup, la qual cosa vol dir que ja estan més cohesionats com a grup i funciona superbé. I estrenem una obra que es diu Històries curtes en espais tancats. I és això, històries curtes, diferents, de situacions d'aquelles en què ens hem trobat tots. Allò que et regalen una cosa horrorosa i l'amagues, però l'has de buscar quan ve el que te l'ha regalat.
Oh.
Situacions d'aquestes que dissimules perquè no vols parlar amb algú fent veure que parles amb el mòbil. Són situacions quotidianes que tothom s'hi ha trobat en una o l'altra i és molt divertida i estan fantàstics, la veritat.
Déu-n'hi-do, escrita per Vicente Cañón.
Exacte.
En aquesta ocasió, i aproximadament quina durada tindrà?
No crec que arribi a l'hora, però per allà anirà, allà anirà.
I ara anem a la d'adults, el dia 24, dia de Sant Joan, aquest grup de teatre amateur que presenta l'obra Assaig General.
Exacte, que no és un assaig general de l'obra, sinó que l'obra es diu Assaig General. Sí, bueno, aquesta obra és una obra escrita el 1957 i no l'hem actualitzat, vull dir que passa el 1957. I és un grup de teatre d'aficionat que estan fent l'assaig general de Terra Baixa. Terra Baixa en surt un fragment molt petitet perquè és una miqueta... Retrata una mica els tipus de persones que hi ha en tot grup. Vull dir, la que riu per res, el que és un cara dura i s'escaqueja de tot, saps? Vull dir, una mica totes les tipologies de persones que poden formar part d'un grup de teatre o de qualsevol grup de gent, diguéssim. I aleshores, bueno, és la nit abans de l'estrena, es presenten en un concurs i, bueno, hi passen una sèrie de coses.
I fins aquí podem llegir, no?
I fins aquí podem dir, exacte. Que està escrita pel Josep Escobar, que el Josep Escobar, ara mateix no me'n recordo del segon cognom, però bueno, tothom el coneixia com Escobar, que és el pare del Tipi Zape i del Carpanta.
Oh!
És el dibuixant de còmics, però que també va escriure aquesta obra.
Uh-huh.
I jo la trobo divertida i ens estem passant molt bé.
De fet, canvieu totalment de registre de la de l'any passat.
Absolutament.
Totalment centrada en Àngel Guimarà.
Sí. De fet, l'any passat va ser un repte, perquè a més estrenàvem el TAC, perquè era l'any Guimarà, i n'estic superorgullosa perquè va sortir una obra esplèndida, que és una llàstima que no hagi girat més, perquè realment valia la pena, que estava a l'alçada d'algunes obres professionals, sincerament. Vull dir que molt bonica, diferent, perquè eren fragments, però bueno, la posada en escena de la mà del Joaquim Sicart, que és el nostre director, diguéssim, director artístic també és el que assaja els actors de vegades, però en aquest cas és el de escenografia, de llums, de vestuari, de la pesca, que és un crac i que des de tota la vida que està en el grup treballant en aquesta àrea i, bueno, va ser, per mi va ser una posada en escena impecable, impecable.
Molt guapa, la veritat.
Sí, però molt contents estem. Però, bueno, clar, no ens podem quedar en allò mateix i a veure, i la gent... Ja m'agrada tant en tant fer obres serioses, però és veritat que la gent té més ganes de riure. Després, si els hi fas una obra dramàtica, també els hi encanta, perquè aquesta va arrasar. Uh-huh. Vull dir que a tothom li va agradar moltíssim, però sí. D'entrada sembla que la gent prefereix riure.
No. Potser per la vida que portem, no? La societat que estem vivint ara mateix és una mica...
Sí, la veritat
dramàtica,
és que sí.
Dramàtica, en segons quins aspectes,
sí,
no?
Sí, no, bastant en general. Però bueno, intentem fer una mica variat. Intentem fer clàssics, intentem fer contemporani, obra contemporània, comèdia, més drama, vull dir, una mica variar els registres, també per no fer sempre el mateix. I bueno, i aquest any toca comèdia.
I qui acompanyarà com a elenc artístic en aquesta obra?
A veure, que no em deixi ningú. Els cognoms, hòstia, els cognoms ara no me'n recordo.
És igual, els noms.
Però bueno, hi ha, a veure, hi ha l'Òscar, l'Ester, l'Albert, el Carles, l'Eva, l'Emma, n'he dit sis, la Mònica, el Gerard, la Lídia... Quin deixo? Ai, que no em vull dir... La Núria. L'Eva, que ja la coneix tothom. Sí. I el Cassi.
El Cassi, que, també recurrent.
Sí, que també, sí. Aquest any es torna a incorporar. L'any passat no hi era, cert. Però aquest any s'ha tornat a incorporar al grup. No, aquest any som 12.
Déu-n'hi-do.
12. I tenim 3 noves incorporacions, que són 2 homes i una dona, i realment és al·lucinant, perquè enguany la companyia són 6 homes i 6 dones, que sempre em queixava que no trobàvem homes.
Correcte.
Doncs mira, ara anem allò, equilibrats, parella a parella, 6 a 6.
Déu-n'hi-do.
Sí, i molt bé, les noves incorporacions fantàstiques, vull dir, són la Lídia, l'Òscar... Ai, el Jordi, m'hi he deixat el Jordi, perdó. Sí, la Lídia, el Jordi i l'Òscar són noves incorporacions d'aquest any i molt bé, s'han integrat al grup superbé i molt contenta, la veritat.
Com ha anat aquest temps de preparació? Ha estat fàcil, difícil...
Bueno, ha estat, bueno, com sempre, ja saps que els grups d'aficionats, de fet això es reflecteix en algun moment a l'obra, que vas a última hora encara amb els papers als dits.
Ai.
Doncs és així, en el nostre grup a l'hora de preparar l'obra no ha estat així, perquè ja fa temps que no van amb els papers als dits, però bueno, sempre encara amb aquella inseguretat que això es manté fins al final, i que està bé que sí sigui, perquè aquesta inseguretat també et fa estar més alerta i més concentrat a l'hora d'actuar, doncs, no? No, però ho porten superbé el text,
M'imagino que hi haurà un assaig general, no?
Sí,
abans
de... assaig general. De l'assaig general serà el aquest diumenge 22.
Déu-n'hi-do. És a dir, que la revetlla de Sant Joan la passaré una mica així entre papers i repassant.
No crec que repassin gaire la revetlla, però sí, no, ja els he après, ja, d'alguna manera ja ens hem apretat el cinturó en un temps abans, perquè ja han descobert i ja són conscients que com més aviat et saps el paper, més gaudeixes dels assajos i més pots... diguéssim, treballar la interpretació, no? Clar. Perquè si vas amb els papers als dits és impossible. I bueno, i amb això, després de tants anys, que em sembla que ja en porto 15, ja me n'he sortit, ja fa temps, no és d'aquest any, que se sàpiga en el text temps suficient com per poder-ho treballar bé.
Déu-n'hi-do. Escolta, per comprar les entrades, com ho hem de fer?
Doncs hi ha una a la comprativa, hi ha un enllaç i la venda, vols que et digui que ara no ho sé, hosti, això ho hauria hagut de preguntar, però normalment és el...
Pues, encara es poden comprar, es poden comprar online fins al dia 23 de juny.
Online, sí. Jo crec que el diumenge al matí és possible que encara n'hi hagi, que es posin a la venda, diguéssim, en persona, no?
Vale, d'anar allà
a la... Sí, físicament, perquè, clar, no tothom domina el tema online i, evidentment, s'han de vendre entrades físicament per la gent gran que no està tan posat amb el tema xarxes.
Clar, lògic, lògic.
Sí.
Doncs, Reus, desitgem molta merda, com es diu en teatre.
Moltes gràcies.
Si algú se la perd, es tornarà a fer a l'octubre, si no tinc mal entès.
L'11 d'octubre, sí, la vigília del 12, que és vigília, doncs l'11 d'octubre la tornarem a fer a la mateixa hora, a les 8 del vespre, i esperem a tota la gent de la comarca que es vulgui passar una bona estona bé, rient, i veient un grup que realment ho fan molt bé, que dius, sí, que són aficionats, però el rigor i el compromís és de professionals, i que si volen passar una bona estona, ja ho saben, que vinguin a la comprativa el dia 24 a les 8, o si no, l'11 d'octubre a les 8.
Perfecte, doncs Rosa, moltíssimes gràcies com sempre per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Una abraçada.
Igualment, adeu.
Adeu.
La segona proposta agrupa fins a 3 festes de celebració de la Revetlla de Sant Joan a Olèrdola, que ens recomana des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Repassem, donem un cop d'ull algunes de les activitats que s'estan programant, preparant per celebrar la Revetlla de Sant Joan al municipi d'Olèrdola. En aquest cas, ens aturem primer de tot a veure com estan coordinant els seus esforços els casals d'avis del municipi per preparar ja un esdeveniment com la Revetlla de Sant Joan aquest dissabte. En aquest cas, s'avança el dissabte 21. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb Joan Ràfols, que és membre de la Junta del Casal d'Avis de Sant Pere Molanta. Joan Ràfols, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ho diem així en plural, casals d'avis, assumiu l'organització des de Sant Pere Molanta, però la implicació és dels casals d'avis d'Olèrdola, no? Aquesta revetlla de Sant Joan que organitzeu per dissabte.
Sí, sí, efectivament. S'organitza un cop a l'any i un any es fa a cada nucli. I aquest any toca Sant Pere Molanta.
I què heu preparat, Joan, aquest any?
Doncs com es ve fent habitualment, o sigui, es fa un sopar, i amb animació hi ha ball i això.
El local molantenc.
Sí, a partir... sí, efectivament, local molantenc. Sí, es fa a partir de les 8 i fins que s'acabi.
I per què dissabte 21 i no pròpiament el dilluns, que és el dia 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, el dia abans, el previ de Sant Joan? Per què aquest dissabte?
Bé, perquè normalment el dia 23, doncs, qui més qui menys ja té altres coses a fer. I, a més, és més, aquest any es fa el 21, quan els altres anys habitualment es feia després de Sant Joan. Però passa que aquí a Sant Pere Molanta, el cap de setmana següent, és quan hi ha a la festa de Sant Pere, o sigui que és una mena de festa major petita, i aleshores les activitats estaven plenes i, a més, el local no estava disponible.
I les inscripcions ja tancades, quantes persones participaran d'aquesta revetlla el dissabte?
Doncs aproximadament 70. I sí, ja estan tancades les inscripcions.
70, en bona part entenem que entre Moja i Sant Pere Molanta, Sant Miquel menys, com ha anat?
Sí, bàsicament és meitat i meitat Moja i Sant Pere. De Sant Miquel s'ha de dir que no hi ha ningú.
Caram, doncs això segurament que és un d'aquells deures pendents de fer, no? De que es pugui implicar també les persones del Casal d'Avis de Sant Miquel.
Sí, el que passa que, vaja, fa bastant de temps que aquest Casal d'Avis té molt poca activitat, no? I, bueno, qualsevol activitat que es fa per part dels altres casals, doncs se'ls hi fa saber, se'ls convida. Però en aquest cas ja et dic que hi ha poca resposta.
I què suposa per vosaltres compartir una activitat amb d'altres entitats del municipi?
Doncs a veure, jo crec que és una cosa que es fa un cop a l'any i que hauríem de mirar d'alguna manera de fer-la més sovint.
Altres activitats, celebrar-ho, no?, de manera compartida amb altres casals d'avis.
Sí, 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 sí. No necessàriament d'aquest tipus, sinó d'altres tipus. No sé, és una cosa que en el seu moment ja s'ha parlat, sobretot amb el casal de Moja, i que de cara a l'any que ve hauríem de mirar a veure de quina manera ho podem posar en marxa.
Doncs volíem deixar-ne constància d'aquesta activitat compartida, insistim, aquesta revetlla de Sant Joan aquest dissabte, dia 21, a partir de les 8 de la tarda, al Casal Molantenc, amb música que posarà el DJ Armand i aquest menú ben complet. No, això sí, un bon àpat, això sí que heu preparat.
Sí, 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 això es tracta.
Doncs Joan Ràfols, membre de la Junta del Casal d'Avis de Sant Pere Molanta, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé aquest dissabte.
Molt bé, moltes gràcies.
I de Sant Pere Molantes al tema Sant Miquel d'Olèrdola, per parlar amb el president de la Societat de Sant Miquel, de la Societat de Lleialtat, l'Àxel Pardo, a qui saludem. Àxel, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Doncs amb moltes ganes de que ens puguis explicar aquesta novetat, perquè vosaltres organitzeu la Revetlla com a societat i és tota una novetat, no, Àxel? Què us ha portat a organitzar, a fer aquesta proposta perquè la nit de Sant Joan, la nit del 23, hi hagi celebració de Revetlla Sant Miquel?
Doncs mira, tot va començar per recuperar les tradicions que s'han fet sempre al poble. Sí que és veritat que l'anterior junta sempre feien a la verbena doncs, un sopar de carmanyola, que també és una bona alternativa, però també vam pensar des de dintre que potser atrèiem més gent si cadascú doncs, venia... que era més fàcil, com amb el sopar fet, que no cadascú es portés el sopar i doncs, com, no sé com explicar-t'ho, perquè atrau més visualment el flyer a l'hora de dir, ostres, doncs, vinc, sopo i no haig de portar res, en comptes de, ostres, haig de portar el meu sopar i marxar amb el que he portat.
A partir de les 9 del dilluns, a la plaça de l'Església, graellada popular, després focs artificials, un castell de focs, i seguidament actuació i DJ. Una nit completa.
Sí, sí, bastant completa, la veritat, i estem superorgullosos i comptem amb totes les ganes del món de poder-ho fer, perquè esperàvem molt poqueta gent i ja venem per més de 100 inscripcions, la veritat que és un orgull per nosaltres.
I encara hi ha temps per inscriure, si no, encara fins al dia 20, fins aquest divendres.
Exacte, sí, fins divendres, doncs la gent es podrà inscriure i llavors el mateix dia no acceptarem res a gent que vulgui participar perquè és que ja tindrem tots els preparatius comprats i pràcticament no volem deixar ningú fora, però creiem que ja hem deixat bastant de marge perquè la gent s'inscrigui. Contra més gent vingui, millor, no? Però, clar, com sabeu, doncs això és un preparatiu que porta coses darrere, no és tan fàcil com arribar i ja està.
Focs artificials, show amb drag queen La Morena i el DJ de Vida. Moltes propostes i la graellada, 15 euros als adults i 7 als infants. Vaja, una proposta ben arrodonida.
Sí, sí, està bé, està pensat per tots els públics, també, vull dir, tenim moltes ganes de que l'activitat surti bé i, bueno, comptem amb la infraestructura adequada i, doncs, amb moltes ganes de fer-ho.
Què ha de fer una persona que encara no s'hagi inscrit i tingui voluntat de fer-ho? Com ho pot formalitzar?
Doncs mira, nosaltres tenim el telèfon, el flyer, que és el meu telèfon, el 652-23-45-28, i simplement enviant un WhatsApp. Bon dia, mira, serem 7 persones a nom d'Àxel, per exemple. Doncs ja està, simplement a reserva, sí que demanem serietat, perquè clar, no demanem ninguna fiança ni ningun pagament per adelantat, però es podrà pagar el mateix dia amb efectiu, targeta o com vagi bé.
El que sí que podem donar-ne a fer és que heu fet molta difusió arreu del municipi, no us heu quedat a Sant Miquel.
No, sí, sí, tenim les portes obertes a tothom, inclús gent de Vilafranca, hem repartit per tot arreu i contra més gent vingui millor. No volem que sigui una activitat de poble, però no tanquem les portes a gent d'arreu del municipi, per exemple, o de fora del municipi, per exemple, com Vilafranca o Vilanova.
I l'aportació de pirotècnia amb una empresa de la casa, també?
Sí, també, per això vam contactar amb ells i vam dir si volien doncs, fer una petita col·laboració amb nosaltres a una nit tan senyalada i màgica com Sant Joan, i des de la seva part s'han portat molt bé amb nosaltres i això també els agraïm molt doncs, públicament des d'aquí.
Pirotècnia igual, que fa aquesta aportació amb els focs d'artifici. Insistim, la reserva al 652-23-45-28 fins aquest dia 20, el divendres, i la Revetlla, doncs, el dilluns, la nit del dilluns al dimarts, el dia 23. Àxel Pardo, president de la Societat La Lleialtat de Sant Miquel, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé dilluns.
Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, bon dia. I si primer parlàvem d'una activitat de Sant Pere Molanta, després d'una de Sant Miquel, sense moure'ns d'Olèrdola, ens hem de referir a una altra festa que s'organitza, en aquest cas al poble de Moja, per celebrar la Revetlla de Sant Joan el proper dilluns, dia 23 de juny, per la nit. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb una de les integrants de la Junta de l'Ateneu Mogenc, l'Esther Noguera, a qui saludem. Esther, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
El model de celebració que vosaltres organitzeu des de ja fa uns anys, 8-9 anys, no canvia, no? Com que és un model d'èxit, no introduïu variacions.
Pues sí, ens mantenim en la línia. Com que ja és el que tu dius, com que és un model que ens ha de funcionar, pues seguim amb la mateixa línia de sempre.
En recordes, què és el que organitzeu?
Nosaltres ens dediquem a muntar l'esplai, l'infraestructura, demanar els permisos per entendre'ns i bueno, posem les taules, les cadires i cadascú es porta pues, la beguda, el menjar i les ganes de gresca.
Tot això serà a la zona de la Plana de Moja davant de l'Escola Circell.
Sí, més o menys, la zona està sol·licitada, passa que estem pendents de... perquè hi ha també sol·licitada una foguera, permís per fer una foguera, tot això està tramitat des de principis d'any, però com que és un tema que fins a la darrera hora no se sap si podrà ser o no, pues llavors ja... depèn de si es pot ubicar, pues, posarem les taules al voltant per entendre'ns. Llavors no sabem bé quin carrer seran i fins a l'últim moment quasi com, però sí, la zona de la Plana per entendre'ns.
Però les taules per compartir aquest sopar de revetlla sí que estaran allà a la zona de la Plana, davant de l'escola Circell, això sí.
Sí, per allà, un d'aquells carrers, perquè ens hem anat bellugant un carrer o l'altre, depèn de la infraestructura i et dic de si hi ha foguera o no hi ha foguera i aquestes coses, però sí, és allà davant de l'escola Circell.
És un emplaçament que des de la primera revetlla de Sant Joan que organitzeu, si no anem errats, el 2017, no, Esther?
Sí, abans ho estàvem revisant i si no recordem malament, el 2017 va ser la primera que vam organitzar sí, a nivell popular, exacte.
I des d'aquella primera revetlla sempre hi ha la zona de la Plana, més o menys un carrer o altre, però en aquest sector perquè és un bon lloc per fer una activitat d'aquest tipus.
Sí, és una zona àmplia, tampoc molestem gaire el trànsit, o sigui, es pot tallar, ja ho fem de manera que molestem al mínim possible pues, el tallar els carrers o les direccions, saps? És una zona també més tranquil·la, que potser no hi ha tants veïns, i és àmplia perquè tots hi puguem estar còmodes, llavors, mira, pues, optem per ella.
Quina previsió teniu? Seguint el criteri, la referència d'altres anys, més o menys, quantes persones poden participar en aquesta revetlla?
Mira, suposem que més o menys com cada any. Hem anat entre les 170, 200 i pico persones, però al voltant de les 200 persones, més o menys, sempre és la mitja, més o menys, de cada any.
La inscripció encara oberta fins a aquest divendres, dia 20.
Sí, la inscripció oberta i crec que ens falten arribar bastantes inscripcions. Sempre la gent espera darrere hora. Tenim molts correus de ens falta comprovar, ens falta confirmar qui de la colla ve, qui no d'allò, però vull dir que sí, ara diguem que portem un terç de les inscripcions formalitzades per entendre'ns.
I només cal,
fins al dia 20.
Fins al dia 20 només cal enviar un correu electrònic i en el dia de la revetlla un euro per persona.
Exacte, només cal enviar el correu al nostre correu, a l'ateneumugent@gmail.com, un correu amb un responsable de grup i quan serem per grup, saps? Per nosaltres podem muntar les taules, llavors ja les muntem, doncs, depèn de la gent que són, i es fa una inscripció, inscripció al donatiu d'un euro per persona, que al mateix moment de la revetlla es recullen, quan recullen les cadires, llavors fan el donatiu i ja està.
I si feu festes d'aquest tipus és que són actes que fan poble.
Home, sí, la veritat és que hi fa goig cada any i és una de les coses que ja ens demanen i fa molta gràcia perquè es barreja gent de totes les generacions, no? Des dels més petits fins als més grans i és una estona que compartim, cadascú s'està l'estona que vol, no? I és una estona bonica de compartir entre veïns i del poble.
Doncs ja ho saben aquelles persones que encara no hagin fet la inscripció, encara tenen temps fins aquest divendres, dia 20, ateneumugent@gmail.com. Esther Noguer, gràcies per explicar-ho, enhorabona per la feina i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara us deixem amb el flash de notícies, aquests 5 minuts per actualitzar-nos i saber què passa a casa, a l'Alt i al Baix Penedès. I a 4:45 aproximadament ja saludem el nostre duet imbatible de la gastronomia i el bon maridatge, Xavi Roig i David Bernet.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Ahir es van publicar les llistes definitives d'admesos a cada centre educatiu. En el cas de Vilafranca, a Infantil 3, l'oferta definitiva és de 361 places. Aquesta oferta de places inclou dos grups. A cada centre, excepte l'Escola Pau Boada i el Col·legi Sant Josep, que compten amb un sol grup. Són, doncs, 18 grups d'I3 en el conjunt de la vila per al curs vinent. Tot i que es manté la mateixa quantitat de grups que per al curs actual, hi ha menys infants en edat de començar I3. Aquesta disminució es compensa, però, amb una reducció de ràtios a la majoria de centres. Segons les dades de l'Ajuntament de Vilafranca, un 90,2% de l'alumnat podrà anar a l'escola triada en primera opció, un 8,9% a un centre triat en una opció posterior i un 0,9%, el que representa 3 sol·licituds, s'han assignat d'ofici. Pel que fa al primer curs de l'ESO, l'oferta definitiva de places a Vilafranca és de 460 repartides en 16 grups per al conjunt d'instituts públics, a més de les places disponibles als centres concertats. Aquests, els concertats, compten amb un gruix important d'alumnat que prové de l'últim nivell de primària al propi centre i que ja té la plaça reservada, per tant, no ha hagut de fer preinscripció. Comptant instituts i centres concertats, el curs vinent hi haurà a Vilafranca 23 grups de primer d'ESO. Denunciat penalment per abandonar 10 gossos en condicions insalubres a Torrelavit. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 49 anys per un delicte d'abandonament d'animals al municipi de Torrelavit. L'individu tenia 10 gossos en estat greu de deixadesa al seu domicili amb evidents símptomes de desnutrició i una important infestació de paràsits. La intervenció policial es va produir el passat 9 de maig després de nombroses queixes veïnals que alertaven de les deplorables condicions de salubritat de l'habitatge i dels animals. Els serveis veterinaris de l'Ajuntament de Torrelavit van intentar diverses inspeccions durant el 2024, però el propietari es va negar reiteradament a permetre l'accés a l'interior de l'habitatge, motiu pel qual les autoritats van sol·licitar un manament judicial per entrar-hi. Amb l'autorització judicial concedida, els agents i els veterinaris van accedir finalment a la casa, on van localitzar els 10 gossos amb greus problemes de salut i d'higiene. L'home ha estat denunciat per un presumpte delicte regulat a l'article 340 del Codi Penal, que castiga l'abandonament d'animals vertebrats en condicions que posin en perill la seva vida o integritat. Les penes previstes inclouen multes d'1 a 6 mesos, treballs en benefici de la comunitat i inhabilitació especial de fins a 3 anys per activitats relacionades amb animals o la seva tinença. Sant Jaume dels Domenys acull aquest estiu 3 grups del programa Codi Crac de la UPC. Sant Jaume dels Domenys serà aquest estiu una de les seus del programa Codi Crac, una iniciativa educativa impulsada per la Universitat Politècnica de Catalunya i la seva Fundació Politècnica, que busca potenciar les competències digitals de joves i infants d'entre 9 i 17 anys. El municipi acollirà 3 grups d'activitats gratuïtes que es duran a terme del 30 de juny al 18 de juliol al Punt TIC, ubicat en el primer pis de la Casa de Cultura. Codi Crac combina l'aprenentatge actiu i aplicat a través de reptes i missions en un entorn lúdic i participatiu. Cada grup treballarà en competències digitals específiques segons la seva edat, des de l'exploració segura de la tecnologia fins a l'aplicació de les eines digitals en contextos personals i professionals. Les 30 hores presencials seran impartides per un formador expert amb el suport d'un monitor dinàmic i, al final del programa, els participants rebran un certificat oficial expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Les activitats són totalment gratuïtes i les places són limitades. I un centenar de persones compartien diumenge el dinar del 50è aniversari de l'agrupació esportiva Moja. Aquest diumenge, el local nou de Moja acollia el dinar de celebració del 50è aniversari. L'acte va reunir a un centenar de persones, incloent a exjugadors i membres d'anteriors juntes, que han fet possible que el club superés el mig segle de trajectòria. El local es va habilitar un ampli espai amb material gràfic que permetia repassar la història del club a partir de fotografies d'equips o fins i tot consultar les fitxes federatives de jugadors que han defensat la Emoja durant aquests més de 50 anys d'història de l'entitat. Un dels moments culminants de la celebració va ser el reconeixement que es va lliurar a tots els expresidents. El dinar va comptar amb l'assistència del regidor d'Esports, Marian Butà, i de l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Toca Gastro, on cada mes presentem plats de temporada i els maridem amb vins i escumosos. Una secció que ens pot donar idees a l'hora de cuinar i, per què no, de sorprendre amics i família. Tornem als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, ja tenim a punt el Xavi Roig, oi?
I tant que sí. Molt bon dia, Xavi. Com estàs?
Molt bé. Aquí ja en plena calor i preparant Sant Joan, bombolles a punt, tot cava i altres escumosos en fresc. I a punt per vendre'n molts també aquests dies, que és el que ens toca, que és temporada alta per nosaltres, que també comença l'estiu i és moment que les bombolles entren. Bueno, jo sempre, clar, per mi sempre les bombolles entren molt bé, però ara que comença amb la calor, doncs és el moment àlgic i hem d'aprofitar-ho. Sempre sembla que sigui per Nadal quan s'ha de veure el cava i els escumosos, en canvi l'estiu és l'època més adequada i ara ja estem plenament amb estiu.
Xavi, ja heu començat a notar aquest increment de vendes preparant la revetlla de Sant Joan?
Aquest cap de setmana ja ha fet... Bé, al final també l'indicador una mica és la calor. Estàvem aquest any amb temps que no ha fet gaire caloreta, en canvi aquest cap de setmana ja ha sigut de calor, ja veus, Sant Joan ja respira i aquesta setmana esperem amb aquest pont llarg que les ventes vagi bé i també estem fent promocions una mica. També és una època que també busques, a vegades són dies de reunió, de comprar una mica de quantitat, i llavors també hi ha alguns productes o algunes bodegues que s'ajusten amb els preus i fan algun tipus de promoció que també es tracta d'aprofitar-les aquests dies.
I qui també ens acompanya, no pot faltar, és clar, és el David Bernet.
El partner per excel·lència. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, t'haig de preguntar... No, avui no et preguntaré per productes de temporada, sinó d'aquest arrossejat, d'aquestes maridatges que estàs fent, que ahir es va fer amb el Diari de Tarragona a Calafell, i també de les jornades gastronòmiques, on l'arrossejat és el plat per excel·lència, oi?
Sí, de fet, una de les receptes, ja vam parlar amb el Xavi, que seria un arrossejat, no? Perquè... Com molt ben dius, doncs ahir es va donar el tret de sortida de la ruta gastronòmica del Diari a Tarragona, serà tota la costa, no? Tota la costa, bueno, i els municipis de la província. I, bueno, ara estem en ple mes, que diem nosaltres de l'arrossejat de Calafell, doncs que sí que es menja tot l'any, però sí que li donem més visibilitat, doncs, aquest mes de juny, sobretot a nivell municipal, doncs amb l'arrossejat popular, amb aquestes jornades, no?, però és un plat que es pot gaudir, doncs, al final, tot l'any, això sí.
Mm-hmm. Doncs comencem amb el primer plat, que no serà arrossejat,
no,
però
el primer no.
El primer no.
El primer, doncs, no som estiu encara, però és com si ho fóssim ja, perquè la calor, doncs, està apretant, no? I com deia el Xavi, amb la beguda també ens passa que ens era... No? És adient un tipus de begudes, no? I sobretot en té de gust, doncs ens passaria una miqueta amb la cuina. A la cuina també tenim moltes variants per refrescar-nos, no? I al final són plats freds, o en aquest cas sopes fredes, no? Una bona forma de mantenir el cos una miqueta així, doncs agraït amb aquestes calorades, doncs és les sopes fredes, que de variar... Aquí, en general, a l'estat ja n'hi ha moltíssimes, doncs, que són tradicionals, no?, com el gazpacho, el salmorejo, no?, l'ajo blanco, sopes de tomaca, però no hem de tenir por, perquè al final les sopes fredes, el sentit de triturar una verdura, doncs una verdura o algun ingredient més, doncs ens pot donar molt de joc. El tema dels gazpachos, per exemple, doncs es poden variar amb fruites, no? Gazpacho de síndria, que també és molt bo. Amb alguna fruita vermella també pues, queda fantàstic. Després les cremes no cal que siguin calentes, no? Una bichisua també pot arribar doncs, a ser calenta, amb tema dels cogombres, pues, igual amb els carbassons. Amb el carbassó aquí estem molt acostumats totes les verdures a menjar-les cuites, però si la triturem amb una crema, doncs serà també deliciosa. I avui pues, us porto una, doncs aquí a mi m'agrada molt, que és la sopa freda ajo blanco, però ficant una fruita, en aquest cas. Val? L'ajo blanco, a més, és una sopa que ve d'Andalusia, però que realment la podem fer aquí amb ingredients a tot quilòmetre zero, perquè ho tenim tot amb abundància, no? La base de l'ajo blanco és l'ametlla, l'oli, el vinagre, el pa i l'all. Val? O sigui, tots ho tenim aquí. A més, tenim la varietat Marcona, doncs, que ens cau aquí molt a prop, val? Que ens anirà molt bé. I amb la que us proposo doncs, lligar-ho amb meló. Per tant, una sopa freda d'ajo blanco amb meló i pernil, no? Que també és una d'aquestes combinacions que és curiosa. Doncs, ara ja no tant, eh? Potser seria ja vintage, no? O boomer, com diuen alguns, no? El meló sí. Amb pernil. Però realment... Doncs, bueno, hi ha coses que quadren i aquesta, doncs, quadraria bastant, bastant bé. Per fer aquesta recepta, també ens passa molt quan comprem a vegades melons. Això va, no?, sempre hi ha el truquillo del mercat, que si piques, que si no sé què, però també pot ser que un meló no et surti dolç, val? Ja no m'ha sortit dolç, vale? Doncs no ens tanquem amb la cuina i ja està bé que no ens surti dolç. Aprofitarem per fer aquest meló que no ens ha sortit tan dolç, que sembla més verd, diguéssim, no? Que sembla més al final, a vegades ens passa això, i aquest meló no m'ha sortit bo, no? Bé, no t'ha sortit bo per menjar sencer amb un postre, però sí que ens ha sortit bo per fer aquesta sopa freda. Pues, més o menys, per mig quilo de meló, pues, 100 grams d'ametlla crua, sempre ametlla crua, mai torrada per fer l'ajo blanco. Després picaríem un o dos dents d'all, depèn una miqueta del gust, un xurret de vinagre, jo vaig anar bé, tenim el fòrum, que és fantàstic, jo us aconsellaria... Doncs en aquest cas el cabernet, val? Una miqueta de sal, unes fulles de menta que li donarem un punt extra de frescor, val? Llavors oli d'oliva, un bon raig, i després el pernil. Val? Com fer aquesta sopa? Pues, al final és que no té molt de secret, és tallar doncs, el meló en daus, treure-li la pell, treure-li les llavors, i llavors aquí dependrà una miqueta, si teniu un bon robot a casa, quedarà ben fineta, és ficar el meló, ficar l'all, a l'all fiqueu-lo, si té el germen a dins, fiqueu-lo, perquè així perd aquell punt més de fortor que pugui tenir, l'ametlla, la menta, la sal, el vinagre, val? I l'oli d'oliva. A l'oli d'oliva jo us recomano que ho fiqueu doncs, al moment que comenceu a triturar, com si anéssiu emulsionant, val? Que l'oli es vagi doncs, lligant. Això ho triturem, ho triturem molt bé, i això sí, jo us recomano doncs, que ho fiqueu a la nevera, val? Que estigui ben fred, o fins i tot abans de servir, si ho podeu ficar, teniu un raconet al congelador per ficar un bol, doncs encara més fred, més bo serà. Val? I després, pel tema del pernil, doncs, jo us recomano doncs, fer una miqueta doncs, un cruixentet de pernil, que al final és simplement doncs, agafar una paella d'aquestes quantitats d'arena que teniu per les truites, que us queda també, val? I simplement doncs, ficar doncs, els talls de pernil tallat a finet, pernil salat tampoc, a veure, com més bo sigui el pernil, més bo serà el conjunt, no? Però per fer això, doncs ens va... Molt bé, doncs aquest pernil salat del país, val? L'apretem bé amb una espumadera i a foc suau doncs, que fins que es faci una miqueta crujentet. El fiquem per l'altre costat, el deixem reposar i ens quedarà crujentet. Amb un ganivet el picadem, val? I a l'hora de servir simplement agafem un bol, fiquem aquesta sopa freda ajo blanco i aquest pernil doncs, crujentet doncs, amb trossets. I aquí teniu bueno, un primer entrant fred, doncs ideal per aquestes calorades prèvies a l'estiu, però ja és com si ja hi fossin.
Perfecte. Xavi, amb què el maridem?
Bombolles.
No podia faltar.
I llavors, però també volia una mica que fos algo diferent, perquè els aromes de meló a vegades no van, o el gust del meló no va tan associat amb les varietats típiques d'aquí del Penedès, però bueno, he portat un clàssic penedès de les capes Colet, que estan a Pacs del Penedès, i es diu A Priori, i és un producte que van fer un escumós amb el raïm que tenien de les seves vinyes plantades. I curiosament tenien plantat, tenia una mica, bueno, la base és xarel·lo, però llavors tenen bueno, macabeu i xarel·lo seria la base, però després tenen una mica chardonnay, riesling, gewürztraminer i muscat. Tres varietats que ho associaríem més a vins dels Àsia, de zones més fresques, però ells diuen, tinc aquestes vinyes plantades, per què les arrencaré? Doncs provaré fer un escumós amb aquestes varietats. I d'entrada pot semblar que és un escumós molt perfumat, però no ho és. Li han trobat el punt exacte d'aroma, que et pot recordar una miqueta això al meló, a fruita al barcoc, una miqueta estem amb aquest tipus de fruita, sense ser la poma, el gust més herbàcic que pot tenir el xarel·lo, varietats típiques. I llavors és un brut, no és excessivament dolç, i llavors et fa com, té una untuositat en boca una mica com et fa aquesta crema de, bueno, aquesta crema fresca o aquesta sopa fresca, freda. I també, doncs, com sempre, els escumosos els bevem freds. Jo tampoc, allò de congelador, temperatura 0 graus, no sóc partidari de temperatura de nevera i fer servir cubitera perquè no ens pugi, doncs, si la nevera està a 4 graus, arribar a 6-7 graus màxim, i és quan realment es disfruta, doncs, els vins escumosos. Doncs, aquí, doncs, amb l'ajo blanco de meló, pues amb el Colet A Priori.
Perfecte. David, ara sí, tindrem l'arrossejat de Calafell.
Sí. Van preguntar allí si es podien explicar secrets, no? I dic, no, això no té secret, tot el contrari. La cuina tradicional hauria de ser cuina habitual, i una cosa que tenim és que aquí no hi ha secrets per amagar. Val. L'arrossejat, al final, bueno, qui no el coneix, és un plat, doncs, de cuina que diem de cuina de bord. Vol dir cuina que es feia a la barca, no? Cuina, doncs, que es feia una miqueta per subsistència. Avui, si ho penséssim 100 anys enrere, els que ho feien segurament no pensarien que avui estaríem explicant per la ràdio. Per tant, són ingredients senzills, però al final és el que marca la tradició, no? És com el xató i la xatonada. Això és com un àpat sencer, diguéssim, perquè al final havies de tenir consistència. Amb què es basa, sí, això? Això es basa, bàsicament, doncs, amb peix de roca, val? El que dèiem, com més lleig és el peix, això és com les persones, a vegades. L'interior encara és millor, saps què et vull dir? Perquè amb el sentit que té les espines, l'important és que té molta espina, que tingui gust, perquè si ho fem només amb rap o fem amb això, aquell arrossejat estarà bo, però li falta a la xitxa d'allò que li dona el gust, que són els peixos de roca tipus còrpora, tipus congre, no? Després el tall és molt important. Aquí no anem a buscar, doncs, una miqueta la finura, no anem a fer filets, anem a fer rodanxes, no? Per tant, sempre tindrem l'espina al mig. És un plat, doncs, que haurem d'anar vigilant de menjar amb espines. Tenim una miqueta el tema de la patata, val? Que acompanyarà la patata i la picada. La picada, molt senzilla, simplement agafar el pebrot de romesco, remullat, uns grans d'all, val? I una llesca de pa. Tot això ben fregidet, i un cop està ben fregidet amb oli, que ha agafat doncs, el color, ho triturem amb una miqueta de vi blanc i fem aquesta picada, senzilla, similar a un romesco, però que falta fruita seca, tomàquet i tot això, no? Però bueno, perquè ho tinguem en compte. Llavors ficaríem aquesta cassola al foc, ficaríem oli d'oliva, fregiríem aquesta picada perquè vagi agafant gust i alhora vagi evaporant l'alcohol, ja ficaríem la patata esqueixada, que diem que és tallada i trencada, perquè te'l deixin al midon si vagi lligant també la salsa, i ficaríem un aigua o brou. Això ho deixaríem, doncs, a bullir uns 7 minutets perquè la patata faci una primera cocció, i després hi ficaríem les rodanxes de peix que vulguem de roca que hem comentat, prèviament salat, i ho ficaríem 7 minutets més. Val? Retiraríem del foc i faríem un allioli. Un allioli que vol dir all i oli. Aquí ni res més. Agafaríem aquest all, ficaríem una miqueta de sal, ho picaríem a morter. Aquí no hi ha un altre, eh? El morter, perquè a més et servirà de recipient per acabar la sal. Agafes el morter, piques l'all amb la sal, fas aquesta emulsió amb l'oli amb paciència, quan tingui ja una textura d'allioli, El que agafarem és amb un cullerot una miqueta de brou que ens ha deixat amb aquest peix amb patates i anirem afegint a poc amb aquest allioli, que es farà un allioli negat. Què vol dir això? Uh-huh. Que anirem deixatant aquest allioli fins a obtenir una salsa que és líquida, obtenim una salsa gustosa amb l'allioli que a tots ens agrada, val? I a més tindrà aquesta textura. Retirarem la resta de brou i el reservarem, val? I tirarem aquesta salseta que hem fet amb l'allioli dins el morter, que hem anat remenant, ho tirarem sobre de l'arrossejat. Això ja ho regarem tot i això ja tindrà molta força. Mentre ens mengem el peix, amb el brou sobrant, simplement agafarem i rossejarem un altre d'aquests verbs tan tarragonins, doncs arrossejar l'arròs, rossejar els fideus, que vol dir enrossir, donar color. Mm-hmm. Això només ho fem aquí. Ni ho fan ni a València ni a Girona. Val? Enrossim i amb aquest brou que té tot el gust del peix de roca, de la patata, de la picada, farem aquesta cassoleta d'arròs, aquesta cassoleta de fideus i mentre ens acabem el d'això, doncs ho fiquem a la taula i acabem, diguéssim, amb aquest àpat, doncs, que és un àpat complet, en aquest cas. Però això seria un arrossejat de Calafell, aquest peix amb patates, aquesta picada, i aquesta cassoleta d'arròs i fideus per acabar, doncs, aquesta festa.
Déu-n'hi-do, plat consistent, i aquí no sé quin tipus de vi ens portaràs, Xavi.
També consistent, però també he buscat origen, una mica. A Calafell no controlo gaire si hi ha vins, però he portat un Gener Ventura del Vendrell. No sé com esteu aquí, doncs, amb relacions de pobles, però bueno, el Gerard es fa estimar, el Gerard Gené de Gener Ventura. I he portat un clàssic, que és el Finca als Camps, que és un macabeu de vinyes, doncs, del Montmell, que ja fa molts i molts anys que el Gerard va tenir, doncs, aquesta corazonada, no sé com dir, de que llavors de fer un macabeu amb barrica. I clar, aquí és una mica recuperar com els macabeus antics, de buscar-li la criança en bota, buscar que sigui un vi gustós i una mica també té aquest punt rústic i a la vegada actual, que seria una mica, doncs, el que tenim amb aquest, que estem recuperant, amb aquest plat estem recuperant una recepta antiga. No sé si s'ha actualitzat molt, però també, doncs, està actualitzat perquè està en un restaurant que abans estava, doncs, amb una barca marinera, diríem. Llavors aquí, doncs, és aquest macabeu de... I llavors, jo ara l'anyada que tinc és la 2023, però si trobem alguna anyada antiga, doncs és, la veritat, una relíquia, que a vegades diu que els blancs no es poden guardar, que són per beure molt ràpid, i et trobes que aquest vi, si ens el trobéssim un 2018, de 5 anys, ens el podríem beure perfectament i gaudir-lo. I també, com que és un vi que ha estat cuinat, també, doncs, ha d'anar bé, doncs, amb un vi que ha cuinat. Ha estat madurat, doncs, amb un plat que ha estat cuinat i molt ben treballat.
Perfecte. David, anem amb les postres. Sí. Ens queden 4 minuts.
Val, bueno, farem. Sí, ara els temps de cirera, els temps del barcoc, fruites poden fer moltes varietats. Ara, per Sant Joan, hi hauria moltes coques, que són més tipus brioix, però avui, doncs, us porto una miqueta un pa de pessic, també, que pot ser unes postres combinant aquesta fruita amb una crema anglesa, amb una nata muntada, que us pot quedar molt bé, simplement. Pues, per fer sempre la pastisseria és una miqueta més lligada a recepta, no? Però 150 grams de cireres, 6 o 7 albercocs, val? Que també ho podríem fer amb préssec de l'Ordal, per exemple, 150 grams de farina, mig sobret d'aquest del llevat, una miqueta de mel, 100 ml, 80 ml d'oli d'oliva, una cullada de canyella en pols, 3 ous, un iogurt que li donarà cremositat als pastes de fix aquests tradicionals, i una culladeta de bicarbonat. Val? El que farem és els cireres tallats per la meitat, el barcol traiem el pinyol i fem a quadradet. Com sempre, doncs, amb un bol, la farina, el llevat i el bicarbonat, vale? Un puntet de sal sempre que li dona potència, no salar el pastís. Val? Això tamissat sempre és molt important. I per una altra banda, els líquids, val? L'oli, la mel, el iogurt, la canyella en pols, val? I els ous ben remenats. Tot això ben lligat i aniríem afegint aquesta farina, doncs, perquè vagi emulsionant i es vagi fent aquesta base. Ficaríem els trossets d'albercoc, les cireres partides, ho barrejaríem, val? Ho ficaríem dins un motlle enfarinat i per sobre, un cop ja ho tenim, també ficaríem unes quantes meitats de cirera i unes meitats d'albercoc perquè quedin per la part de sobre. Això ho deixaríem coure 40 minutets, 180 graus aproximadament, sempre amb un bastonet, amb allò del punxó, doncs a clavar. Uh-huh. I quan surti sec, doncs ja ho tenim. Ho deixem refredar i ho tallem i tenim, bueno, per acompanyar un pa de pessic, doncs ara de fruita del temps.
Perquè, David, li posaries a sobre alguna cirera o algun albercoc per tal de poder-ho quedar més maco o no?
Sí, o sigui, el que us recomano és quan feu, barregeu la cirera i l'albercoc i abans de ficar-lo al forn, que aguanti a dalt, és ficar un altre cop cirera i un altre cop albercoc i deixar-lo a dalt. I, per tant, us quedarà doncs, a dins, amb la fruita, però també a fora. Val? Uh-huh. I llavors tindreu visualment aquest pa de pessic molt més això de dir, bueno, ja sé el que em trobaré a dins. Ja, quedarà molt més maco.
Perfecte. Xavi, bombolles, no?
Sí, ara he portat ja producte de revetlla, que he pensat, vull dir, pot ser aquest pa pessic que pot acompanyar qualsevol coca de Sant Joan. Doncs he portat un cava Sumarroca, d'aquí de Subirats, del Rabato, i és un Sumarroca Brut Reserva del 2022, té 2 anys de criança, fet amb les varietats tradicionals, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, i aquí he portat un brut, perquè crec que a vegades, doncs, de cara al postre, un brut, posa aquesta miqueta de sucre et dona una miqueta d'equilibri. I en aquest concretament és un brut que és bastant sec, que al final a vegades molts cellers que per tema de games diuen un brut i un brut natura, que una mica el seu reserva és el brut i el natura és el gran reserva, però estaríem parlant d'un producte bastant sec, molta fruita, molt agradable de veure, i que doncs, al final és el cava de les tres varietats, una mica que estem en plat tradicional, doncs també hem d'anar doncs, amb un escumós tradicional per brindar per aquestes festes, però sempre buscar una mica de frescor i després doncs, la sobretaula continuar-la amb cava i si no ens atrevim a fer algun còctel amb cava, que també és una cosa que animo a vegades a fer, que sembla que sigui un tabú, però els còctels ben fets i elegants també és donar un supernivell amb el producte.
I tampoc passa res, no, Xavi, per fer-ho? Un dia és un dia.
No. Hem d'anar investigant, hem d'innovar i això és una cosa que no podem oblidar perquè si ens quedem tancats, malament.
Clar que sí. Que bé que quedarem, com a senyors i senyores en majúscula, seguint les vostres recomanacions. David Bernet, Xavi Roig, sou imbatibles. Sou el nostre duet predilecte. Mil gràcies per aquesta darrera secció i per haver-nos acompanyat tota la temporada. Ara vacances i a gaudir-les, i si en teniu ganes, ens retrobem al setembre.
I tant. Gràcies, Sílvia.
Una abraçada. Cuideu-vos tots dos.
Gràcies.
Gràcies. Adéu.
Estem acabant aquesta segona hora, això vol dir un parell de minuts de publicitat, de seguida el butlletí de les 11, i seguim amb el Català al carrer, concurs i opció de guanyar un llibre. Avui, jo, Tarzan.